Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps d'informació esportiva, temps de descompte en aquest dilluns 26 de novembre de 2018. I el darrer cap de setmana esportiu del mes de novembre ens deixa d'entrada un equip campió, el Sitges Gaèlic Futbol Club, que ahir es va proclamar campió de la tercera edició de la Copa Catalana de Futbol Gaèlic, en superar i derrotar l'equip de Barcelona Doc Gran Sol, partit que es va jugar ahir al migdia al camp municipal de Santa Bàrbara. En parlarem, d'aquests moments saludarem, com ho vàrem fer el passat divendres, a un dels integrants del Sitges Gaèlic Futbol Club, l'Edgar Montroig. I com han anat les visites a les pistes dels líders a la Copa Catalunya de bàsquet i a la primera catalana d'hoquei? Doncs en bàsquet, per exemple, derroten del bàsquet Sitges a Ripollet 79-70, trencant així la ratxa victoriosa de 3 triomfs consecutius per als homes d'Edu Piñero. Ho van tenir a l'abast. De fet, van marxar al descans amb un lleuger avantatge de 4 punts, però els dos últims períodes van acabar condemnant els Sitges. I al final, aquesta derrota a la pista del líder 79-70. I, per altra banda, valuós empat el que va aconseguir el Club Patí Subur Sitges a la pista d'un Reus que, arran precisament d'aquest empat, ha perdut ja el liderat. Bon punt per als homes de Carles Busquet. A la tercera catalana de futbol farem crònica del que ha donat de si la 13a jornada amb alguns resultats fins a cert punt sorprenents. Per als més supersticiosos o per als que tinguin una certa mania, bé, la 13 precisament no ha estat una bona jornada per als equips sitgetans. Derrota dissabte a la tarda de la Unió Esportiva Sitges 2-3 davant el Sant Andreu de la Barca i derrota també ahir a la tarda, una freda tarda aigua dolç, 0-1 al Sitges Sobrense davant el Martinenc B. En farem crònica i donarem un cop d'ull a aquests resultats, com dèiem, d'aquesta 13a jornada al grup 12 i al grup 10 de tercera catalana. Coneixerem també d'aquests moments tot el gruix de resultats en matèria de futbol base, futbol femení i rugby, i una setmana més en Marc Figueres ens farà crònica, en aquest cas, de la duetló de muntanya d'ahir a Girona. Comencem.
Liquidació per tancament. 50% de descompte en tots els nostres articles. Sí, sí, ho has escoltat bé. 50% de descompte al Basar Xinès de Carretera de les Costes. Tots els nostres articles al 50%. Fins al 31 de desembre. Basar Xinès, a Carretera de les Costes, número 20. Sitges, en traspàs.
Per l'esforç, per l'emoció de la família, pels valors, pels reptes, per la unió de l'equip i dels que recolzen l'equip, pels nervis i per l'alegria compartida. Diguin el que diguin, estic orgullosa de jugar a futbol. Federació Catalana de Futbol. Orgullosos de recolzar el futbol i el futbol sala femení.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Quatre i cinc minuts de la tarda, encetem aquesta nova edició del Temps de Descompte fent crònica esportiva, acompanyant-los com tots els dilluns fins al punt de les 5 de la tarda. Com els dèiem, el primer gran titular esportiu del cap de setmana arriba de la mà del Sitges Gaèlic Futbol Club, que ahir es va proclamar campió d'aquesta tercera edició de la Copa Catalana, que es va disputar al municipal de Santa Bàrbara i que va conquerir després de superar el Gaelicos Do Gran Sol de Barcelona pel tanteig de 11-6. Evidentment, és el primer cop que el Sitges Gaelic Futbol Club aconsegueix aquesta Copa Catalana i per això, d'entrada, volem felicitar a tot l'equip i en especial també a l'Edgar Montroig, que ens farà també una miqueta de crònica. Edgar, bona tarda.
Hola, bona tarda, Pitu.
Moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Què tal? Supercontent, suposo, no?
Sí, sí, contents i cansats, també, perquè ens va costar.
M'ho imagino. Fins a quin punt és una sorpresa que el Sitges hagi guanyat aquesta Copa Catalana?
Home, nosaltres, vulguis o no, sempre hi penses, no? Però també penses en la dificultat que tens, un equip nou, no? Equip veterà, podríem dir. I bé, jo crec que és una sorpresa, però una sorpresa merescuda.
Com anar el partit?
Clar, el partit vam començar malament, perquè el primer quart perdíem 4-0, o sigui, ens podíem anar avall, podríem dir, en qualsevol moment, però no li vam perdre mai la cara al partit, no? I vam anar remuntant, i bé, és que no ens vam ficar per davant el marcador fins al final, faltaven 3 minuts per acabar el partit, em sembla.
Al final el tanteig és de 11-6, pels qui no hi entenem massa, Edgar, això és un tanteig alt, baix o...?
Baix. Més aviat baix, amb el que estem acostumats, bàsicament nosaltres potser sí que és la vegada que hem fet més punts, potser, però allò quan anem a campionats ibèrics i tal, hi ha equips que fan 20 i 25 punts tranquil·lament.
Aleshores ens hem d'agafar aquell tòpic que diu que les defenses s'impusieron a los ataques?
Sí, va ser un partit bastant allò que, ja et dic, faltaven 3 minuts i anàvem 6-5. Perdent. Per tant, tot va venir perquè en els últims 3 minuts vam ser capaços de marcar 2 gols, que cada gol era 3 punts, i per això vam sumar aquests 6 punts que ens van capgirar el marcador.
Quines consignes eren o vareu donar als companys de l'equip abans d'afrontar amb aquesta gran final?
No, sobretot calma, tranquil·litat, sobretot guanyar les pilotes al mig del camp, que és, jo crec que és un dels grans secrets d'aquest esport, no? Quan saca el porter des de la seva porteria, doncs és el que agafa la pilota al mig del camp i pot elaborar una jugada, no? Aquest és un esport que la possessió de la pilota és fonamental. I llavors, bé, doncs vam començar doncs no guanyant cap pilota al mig del camp i mica en mica vam doncs anar capturant aquestes pilotes, que ens va servir doncs per fer el nostre joc, per poder xutar porteria, primer doncs a punts, no? El que és entre els dos pals del rugbi,
sí.
I després ja a la part final del partit ja buscar els gols que ens pogués donar la victòria, que és el que ens va donar, no? Vam fer dos gols en els últims 3 minuts i això va acabar de donar-nos la victòria.
En quin moment, Edgar, penseu, això no se'ns pot escapar?
Bueno, en cap moment.
En cap moment.
No? Perquè sabem que els partits són llargs, no? En aquest sentit, com que era una final a partit únic, vam fer 4 parts de 12 i mig. Normalment, doncs, quan fem campionats ibèrics són 2 parts de 12 i mig, per tant, era com 2 partits en un, no? I el partit era llarg. Sabíem que el camp, malgrat que no estava en males condicions, sí que estava pesat i que el tema físic també acabaria passant factura. Tots dos equips tenien canvis. Ens va anar bé que nosaltres teníem 5 jugadors a la banqueta que podíem, són canvis que pots fer com el bàsquet, que entres i surts.
D'acord.
I que jo crec que això també ens va anar molt bé, que vam saber doncs mantenir tots les forces, vam fer canvis molt, molt sovint, no? Allò de sorties al màxim a 5-6 minuts i canvis, saps? Teníem un canvi per cada franja del camp, per cada posició de joc, i això es va notar també.
És a dir, com
poder equilibrar les forces.
Com es diu en aquests casos, Edgar, tenia una mica de fons d'armari.
Sí, jo crec que vam arribar millor físicament nosaltres al final del partit que ells, que normalment és al revés, no? Nosaltres, al ser menys jugadors, ja hi ha partits que juguem 11 només, que no tenim cap canvi, això es nota. Aquesta vegada al ser 16, doncs es va notar, i a més tothom es va sacrificar, es va deixar la pell, i això es va notar. I a més, mica en mica els anàvem agafant terreny, no? Primer perdent això 4-0, després anàvem 5-3, després 6-5, saps? Jo crec que també vam minar la moral d'ells.
T'atreveixes a dir qui va ser l'MVP del partit?
No, jo crec que vam ser una mica tots, però sí que és veritat que l'Àxel, el porter, va tenir unes intervencions molt, molt...
meritòries.
Molt claus, també, no? Perquè quan ja anaven per davant, ells van tenir un penal i ell el va parar, el rebot també el va parar, saps? Que ens arriben a marcar aquest i potser estem parlant d'una altra cosa, no?
Perquè, perdona, Edgar, il·lustra'ns una mica com és un penal en el futbol gaèlic.
Bueno, és com un penal de futbol.
D'acord, és xutat amb el peu.
xutat amb el peu, si és correcte. Mm-hmm. I el que passa que tu pots xutar-lo a porteria o el pots xutar a pals.
D'acord.
Si xutes a pals és un punt.
Mm-hmm.
M'entens?
Sí, sí, sí.
Les aportaries són tres.
Uh-huh. I, molt bé. Imaginem, vaja, quan va acabar el partit, l'alegria de tothom.
Sí, 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 tant.
Perquè,
tant,
clar, ja... en la vostra curta història és el primer títol.
Sí, home, és, la data del 25 de novembre la recordarem segurament, que estem jugant ara durant molt de temps, igual que la primera victòria, que també va ser un 25 de març, o sigui... El 25 és el nostre número.
Sí, no? I ara t'anava a dir, el 25 és un número en el que hi teniu fixades allò les vostres conquestes en aquest sentit. Bé, a partir d'ara, Edgar, suposo que això, vaja, com es diu també en aquests casos, que sigui un punt d'inflexió cap amunt.
Sí, clar, nosaltres esperem que això, amb la repercussió, entre cometes, que està tenint, sobretot a xarxes socials, perquè, clar, som un equip molt petit, no tenim ni federació, per tant, tot ens fem de costejar nosaltres i tal, que això serveixi, bàsicament, primer, per trobar gent que s'animi a fer futbol gaèlic,
uh-huh.
que vinguin a provar-ho els dilluns a partir de les 9 de la nit, que disfrutaran, no és allò, un esport que diu sacrificat, que has d'anar a entrenar... quatre vegades a la setmana, és un entreno a la setmana per estar en forma, un grup d'amics i de tant en quant jugar. I a part d'això, si això pot traspassar una mica doncs, el que és la frontera de Sitges i que hi hagi més clubs a Catalunya, que es pugui fer una federació i poder competir així de manera organitzada, doncs molt millor.
Uh-huh. I ara ja pensar, suposo, en el campionat ibèric.
Sí, 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 ara ja...
Ja ens vas recordar divendres que això és fins l'any que ve, al febrer.
Al febrer.
Per tant, temps per preparar.
Sí, home, ara assegurejar una mica aquesta victòria, no? Una mica així, l'alegria que teníem ahir, que va venir força gent a mirar-nos, que això ja és una alegria, van venir companys del rugby.
Fantàstic.
També, ja, doncs, tenim una bona relació, som com una mena de secció, podríem dir, del rugby, no?
Uh-huh.
Doncs ja va venir gent i tal, i bé, que es doni a conèixer i segurament doncs, intentarem fer algun altre partit amistós abans del febrer. No?
Fantàstic. Ho veu celebrar d'alguna manera especial o no, Edgar?
Bueno, moltes fotos al vestuari, cosa que no s'havien fet mai. Tothom amb el trofeu de fent-se fotos allò individual, de selfies i aquestes històries.
Molt bé.
I després, evidentment, el tercer temps doncs, ja hi havia cervesa. Com sempre en el tercer temps.
No hi pot faltar, no hi pot faltar.
Sí, sí, evidentment. Vam fer un vermut llarg.
Una bona birra. Doncs Edgar, gràcies per haver-nos atès un cop més. Felicitats per a tot l'equip, per a tots els companys i a gaudir d'aquest primer títol que, com deies abans, és el primer i serà el més recordat.
Segur. Moltes gràcies a vosaltres per la difusió i aviam si entre tots, doncs... que la gent s'animi a fer futbol gaèlic.
Vinga, doncs som-hi, gràcies, Edgar. Una abraçada.
Vinga, tu, Pitu, igualment. Adéu.
Quatre i 14, gairebé un quart de 5 de la tarda. Edgar Monroig, un dels integrants d'aquest Sitges Gaèlic Futbol Club. En repetim, ahir campió per primer cop a la seva història, curta història, perquè són tres temporades o tres anys els que porten en dansa l'equip dels Sitges d'aquesta Copa Catalana en imposar-se, recordem de nou, el Gaèlicos do Gran Sol. És un equip de Barcelona, el tanteig final de 11-6. I és moment ja en aquesta edició del Temps de Descompte per conèixer tots els resultats en matèria de futbol base, els equips de la Blanca Subur, i hem de començar parlant d'una nova derrota, la que va patir el juvenil A de Preferent en el derbi al camp del Vilanova. 2-0 va perdre la Blanca, dos gols que van arribar a l'inici de la segona part. És la sisena derrota de la temporada. La Blanca que cau en aquests moments al quart lloc per la cua. Aquests i d'altres marcadors els repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Segueix la mala ratxa de la Blanca.
Sí, sí, sí. Podem dir que estem ja bastant en mala ratxa.
Estem...
Aquesta setmana vam començar al revés, vam dominar la primera part, però la segona part vam afluixar i ens vam marcar en dos minuts dos gols, vam fallar un penal... i s'acabó.
Ens deia el Cano divendres que no estava preocupat. Els qui el coneixem, vaja, és difícil veure el Cano preocupat, no? Però Vaja, que a poc el sac de les derrotes es fa fent més gran i com dèiem ara ja l'equip mira més cap avall que no cap amunt.
Sí, sort que ara, bueno, sort, la setmana que ve ens ve el que va darrere nostre.
L'Amposta,
llavors, ja, per lògica, hauríem de treure els tres punts, si no ja... Que diuen allò, paga i vámonos.
Sí, la propera jornada l'Amposta visita el Nou Pins Vents, bé, amb l'esperança que l'equip pugui sumar els tres punts i respirar una miqueta. És un problema, segons ens deia el míster, que a l'equip li costa fer gols. I bé, això encara es va poder veure més en aquest derbi davant el Vilanova, com dèiem, derrota per 2-0, i l'equip, de moment, amb temps suficient per, vaja, redreçar amb aquesta situació. Hem començat per aquest resultat, no sé si la resta, Isidre, són igual de dolents o més bons, o com ha anat?
Bueno, tenim de tot aquesta setmana.
Molt bé, vinga, doncs.
Els equips, diguem, grans, pues, ens han donat alegries, però els altres, pues, potser alguna punxada.
Vinga.
Mira, continuem pel juvenil B, que va guanyar 2-1 a Pinsvens contra el Bassa Olèrdola. El cadet A també va guanyar Pinsvens 3-0 a l'escola de futbol Gavà. El cadet va guanyar 0-2 al camp de la Martinenca. L'infantil A es va imposar 0-1 a l'escola de futbol Gavà. L'infantil B va perdre 0-1 a Pinsvens contra el Bassa Mar Bartra. I finalment el C es va imposar 3-4 al camp de la Unió Esportiva Sitges. En categoria L20, l'L20A va perdre 1-0 al camp de la Fundació Atleti Vilafranca. L'L20 B va perdre a Pinsvens 1-2 contra el Ribes. El C va perdre a Pinsvens 0-14 contra la Fundació Atleti Vilafranca. El D també contra la Fundació Atleti Vilafranca, però a casa seva 2-2. I final E 2-9 contra la Unió Esportiva Sitges a Pinsvens. En Benjamins, el Benjamí A va perdre 2-6 a Pinsvens contra l'Igualada. El Benjamí va guanyar 3-5 al camp del Gelida. El C es va imposar a Pinsvens 7-1 al Sant Cugat Sesgarrigues. I finalment el D va perdre 5-0 al camp del Cubelles. Amb el resum ens surten 7 victòries, un empat, 8 derrotes. Aquesta setmana ens posarem un suspens.
Un suspens, un 4,5, no?
Això.
Un 4,5, allò...
4,8, allò...
4,8, allò... Ai, quasi aprovo, quasi aprovo. En fi, Isidre, moltes gràcies, que vagi molt bé, bona setmana.
Vinga, adéu.
Quatre i 18, gairebé 4:19, coneguts ja els resultats dels equips de la Blanca i posem aquí una mica de futbol femení per recordar que en partit de la segona divisió de la 8a jornada el primer equip dels Sitges Sobrense es va imposar per 3-4 al camp de l'Hospitalet amb 3 gols d'Andrea Cruselles, hat-trick d'Andrea Cruselles i un gol més de Sindhu Guijarro. El Sitges Sobrense, que després d'aquesta victòria segueix ocupant la segona posició a la classificació, es troba a 5 punts del líder, que continua sent el femení Tortosa Ebre, que en aquesta última jornada va golejar 0-14 al Vegas. Per tant, el femení Tortosa Ebre, que de moment està marcant territori en aquesta segona divisió. Victòria també de l'equip cadet del Sitges Sobrense, va guanyar 1-5 en la seva visita en el camp de l'Òdena i derrota en canvi de l'equip infantil de segona divisió, que es va veure sorprès aquí a casa Aiguadols 1-7 amb el Martorell Associació Esportiva. Anem al rugby per destacar d'entrada la victòria del sènior B del Rugby Club Sitges, que es va imposar 52-5 al Reus aquest passat dissabte a Santa Bàrbara. Per tant, el sènior B que ha finalitzat la primera fase del campionat amb 4 victòries i 2 derrotes. Destaquem també la victòria de l'equip sub-18, 17-32 en el camp del Químic, la derrota de l'infantil B, que va perdre amb aquí a Santa Bàrbara 5-74 davant el Gòtics i derrota també del segon equip sub-14 que va perdre 5-41 davant la Unió Esportiva Sant Boiana. Els recordem que el primer equip obrirà la segona fase jugant dissabte a Santa Bàrbara davant el Manresa. Ho Obrim plana poliesportiva. Ahir es va disputar a Girona la duatló de GEC, una prova puntuable per la Lliga i Copa de Clubs de la Federació Catalana de Triatló, amb representació una vegada més de l'equip de triatló del Club Natació Sitges. Ens en fa la crònica en Marc Figueres. Marc, bona tarda.
Molt bona tarda.
De nou avui.
Aquesta setmana
tenim,
sí,
tenim duatló, eh? Temps s'ha respectat.
Sí, gràcies a Déu, aquesta setmana ha respectat el temps i bueno, els triatletes que van de la setmana passada fins a Porqueres i finalment no es va poder doncs, disputar el duatló. Al final d'aquesta setmana sí que ha tingut lloc el duatló i jo diria que han tret bastant bona nota aquesta setmana perquè és la segona duatló de la temporada i s'ha fet prou bé. Aquest matí estava parlant amb alguns integrants dels que van anar tres corredors, en Rafa Llamas, en Lucas Sayet i en Roberto Camarasa, i em comentaven que és una llàstima perquè en duatló de muntanya és veritat que a Sitges no hi ha molta quòrum, però tampoc ajuda que les duatlons de muntanya totes doncs, tinguin lloc en llocs més de 150 quilòmetres de la llunyania de Sitges.
Ja, estem parlant de Girona en aquest cas,
sí,
són uns quants quilòmetres.
Són uns quants quilòmetres, però Porqueres, si sumem també Tavèrnoles, són llocs que estan una mica lluny i molta gent que potser si fossin més a prop s'hi llançaria, doncs el trobar-se tan lluny, doncs alguns...
És un impediment bastant important.
Sí, però parlem ara del que va ser exactament la duatló de muntanya i fer menció al recorregut, perquè era un recorregut d'aquests tramposos que feien molt mal a les cames. Recordem que la duatló de muntanya són 5 quilòmetres de curs a peu, quan va sonar el tret de sortida, es feien dues voltes a un circuit de 2,5 quilòmetres amb molts corriols, uns corriols molt estrets, que en primer lloc dificultaven fer bona marca, és a dir, no eren pistes amples on es podia córrer tranquil·lament i confortablement, sinó que eren corriols estrets que havies de lluitar per la posició, i en el vell mig, diguéssim, del circuit, es van trobar, per sorpresa, de cop i volta, una pujada, no sé si definir-ho de pujada, mur o com fos...
Un trencacames
que trencava el ritme totalment dels duatletes, perquè eren 25 metres, però, no sé, d'un pendent del 35%, fins i tot m'atreviria a dir del 40%. He vist imatges i es veuen tots els duatletes pujant, alguns agafant-se amb les mans al terra, perquè era molt explosiu, era molt curt, però els que anaven bé, anaven amb bon ritme, diguéssim, en el transcurs de la duatló, els hi trencava el ritme i després els hi costava tornar a agafar aquell ritme, i els que anava malament, imagineu-vos, si arribeu a un peu d'aquests 25 metres ja fos, imagina't pujar un mur d'aquests.
Fer front a una pujada d'aquestes.
Doncs s'havia de fer dues vegades en la cursa a peu, trencava per totalment el ritme i després es feia la transició, és a dir, en la zona de boxes que es diu tècnicament, feien el canvi de cursa a peu a ciclisme, agafaven la bicicleta de mountain bike, que això és una tècnica, perquè agafa la bicicleta i es fiquen les sabates en marxa...
Sí, sí, això... és una tècnica, ara ho has dit molt bé, Marc. Vull dir,
com diuen en castellà, no és moco de pavo.
No és moco de pavo.
És a dir, és algo que es treballa, vull dir, aquí es treu temps, en aquesta transició es treu temps, i en muntanya encara és més difícil, t'has de ficar les sabatilles de mountain bike, que ja estan enganxades als pedals de la bicicleta, i van completar un circuit de 20 quilòmetres de muntanya, que no va ploure i feia bon dia, però al llarg de tota la setmana havia fet humitat i havia plogut una miqueta, i havia molta pedra, i això feia que les baixades tècniques haguessis d'anar amb compte, perquè quan hi ha pedra a la baixada, i són pedres petites sobretot, et rellisca molt la roda del darrere, però també la del davant, i si tens un susto, un ensurt amb la roda del davant, i estàs a terra.
Te'n vas a terra.
I en Lucas Sayet... se'n va anar al terra un parell de vegades, però això és el que a mi m'atrau tant del duatló i del ciclisme, de l'atletisme, aquests esports fundistes en si, que a diferència d'altres esports, i tampoc farem ara la comparació, diguéssim, el tarannà de la gent que hi competeix, que tot i que cauen i les possibilitats de fer un bon resultat desapareixen, tenen l'actitud i la voluntat
d'aquest esperit
de voler acabar almenys i sobreposar-se a les adversitats. Vull dir, en altres esports, sense nombrar, però és totalment és una antítesi amb el que estem veient en aquest món
molt diferents al que estem més acostumats a veure.
Sí, i es va acabar aquest circuit de 20 km de mountain bike, molts ja estaven fosos quasi bé, però clar, encara restaven els 2,5 quilòmetres de curs a peu, que encara es fan més ràpid, perquè és al final, són 2,5 quilòmetres, que és un passeig de Sitges i poc més.
Pot semblar poc, però clar, quan portes ja tota la càrrega...
I sobretot el canvi de musculatura, perquè de córrer a bici encara es pot suportar bé el canvi, però de bici a córrer els muscles fan molt mal, i quan agafes el ritme quasi bé ja et trobes al final de la prova. I són 2,5 quilòmetres molt explosius que fan molt mal a les cames. I doncs destacar sobretot el resultat d'en Roberto Camarasa, que és un gat vell de la especialitat, com diuen Rossi, gallina vecchia fa bon caldo.
Gallina vecchia.
Això ho deia en Rossi, quan feia un resultat sempre ho deia. Totalment, va ser així, va quedar tercer de la seva categoria, la categoria de veterans segona, I també fer menció que en Roberto, en Rafa Llamas, sí? Que és un habitual del Club Natació Sitges, és un clàssic, allà on hi ha carrera, sempre hi està, sigui a un moment de forma que estigui bé, que no ho estigui tant, a les bones i a les madures sempre hi és, doncs va rebre aquest passat cap de setmana un premi de la primera categoria, de la categoria absoluta de duatlons, que és la combinació de natació i atletisme. Ara estem parlant de duatlons, però va rebre el premi de categoria absoluta d'aquatlons en Rafa Llamas.
Molt bé, doncs escoltem, si us sembla, sí, la crònica o la valoració que feia en Víctor Pacheco, l'entrenador. Endavant.
Bueno, hoy se ha llevado a cabo el duatlón de montaña de Gallec y hemos contado con representación del equipo de triatlón de Sitges. Hasta allí se han acercado Rafa Llamas, Roberto Camarasa y Lucas Ayed. Roberto haciendo una muy buena carrera y obteniendo el tercer puesto de su categoría, así que felicitaciones para él. Lucas Ayed sumando experiencia en lo que respecta a duatlones de montaña, y Rafa, bueno, sigue sumando competiciones a su largo historial. En el caso de Rafa también, hacer una mención especial, ya que la semana pasada la Federación Catalana de Triatlón ha reconocido a los campeones de la temporada anterior, y él ha obtenido el primer puesto en su categoría en lo que respecta a acuatlones, así que felicitaciones también para Rafa. De parte del equipo, estamos en la cuarta semana, ahora arrancando la cuarta semana de esta nueva temporada. Seguimos con todo el trabajo de base y hemos sumado trabajo de fuerza específica para poder afrontar con la mayor garantía posible esta nueva temporada que recién comienza.
Doncs la crònica que ens feia i ens acostava el tècnic Víctor Pacheco, destacant també el bon paper d'en Rafa Llamas amb aquest reconeixement que se li va fer.
I sobretot arrel de les últimes declaracions que ha fet, diu que estan fent treballs de força, ja és la quarta setmana de la temporada, i cada dijous a la secció de triatló del Club Natació Sitges es troben els dijous a la tarda a les pistes de Vilanova,
sí,
i fan en treball específic de cursa a peu, que és on tant les duatlons com les triatlons es guanyen en la cursa a peu, i cada dijous en les pistes, que és el millor lloc per simular curses, per simular sèries, es troben allà tot el grup del Club Natació Sitges i fan entrenaments específics de cursa a peu.
Perfecte, doncs ja que estem parlant de duatlons, triatlons i aquest tipus d'esports, avui també els volem parlar del que ha estat la participació d'una sitgetana, com és la Dèlia Banús, aquest passat cap de setmana en el Campionat del Món d'Ultraman a Hawaii. Pels qui no ho sàpiguen, això de l'Ultraman, Marc,
és una brutalitat.
És una brutalitat, per no dir una paraula més gruixuda, és una autèntica bestiesa. De fet, la Dèlia, segons hem pogut saber, era l'única dona d'Espanya, de l'estat espanyol, que va participar en aquesta prova en què, atenció, s'han de completar en tres etapes, és a dir, en tres dies diferents, 10 quilòmetres de natació, 421 quilòmetres de ciclisme i 84 de cursa a peu. És a dir, estem parlant de dues maratons.
La frase que acull, diguéssim, a l'Ultraman de Hawaii quan arriben els corredors és "Welcome to hell", benvinguts a l'infern.
Doncs
tres dies d'autèntic infern, i amb l'afegit que no molt saben que a Hawaii hi fa un clima molt específic, i per exemple quan es disputa l'Ironman de Hawaii, els professionals van tres setmanes abans per adaptar-se al clima. No sé si la Dèlia va anar tres setmanes abans, ho dubto.
No ho sé,
uns quants dies abans segurament sí.
Ho desconec, ens agradarà molt que pugui venir un dia i ens pugui explicar, perquè evidentment participar d'un Ultraman és, vaja, com diuen els castellans, palabras mayores. Déu-n'hi-do, quina bestiesa. En fi, Marc, moltes gràcies.
A vosaltres.
Dos quarts de cinc de la tarda, entrem ja en matèria futbolística. Hem de repassar com ha anat la 13a jornada, tercera catalana, grup 12, grup 10. Vaja, ja els diem que, pel que fa als equips sitgetans, jornada negativa, amb derrotes tant del primer equip com del segon equip dels Sitges. Repassem d'entrada, però, els marcadors d'aquesta 13a jornada del grup 12, que han anat de la següent manera: Capellades 0, Masquefa 3, Moja 5, Anoia 0, Sitges 2, Sant Andreu de la Barca 3, Ribes 2, Olivella 1, La Granada 3, La Múnia 1, Riudevilles 4, Penya Jove 0, Montserrat Igualada 5, Mediona 0, La Pobla de Claramunt 2, Cubelles 1 i Piera 0, Òdena 4. Com queda la classificació després d'aquestes 13 jornades? Doncs, malgrat han punxat en aquesta jornada, el Cubelles i l'Olivella continuen manant, tots dos amb 30 punts. Tercer, l'Òdena amb 29, amb 27, i quart, el Moja, 25 pel Ribes, 24 per la Granada. El Sitges ara mateix és setè, té 20 punts. 19 punts per Riudevitlles i Sant Andreu de la Barca, 18 per Montserrat, 18 punts també per Penya Jove, 14 per Piera, 13 punts per Masquefa i la Múnia, 8 per Capellades, i tanquen la classificació la Pobla de Claramunt amb 8, 8 punts també per l'Anoia i el Mediona Escuer amb 7. Doncs ja ho veuen, una jornada en què han perdut Olivella, ha perdut Cubelles, ha perdut els Sitges, dels de dalt, que no han fallat, l'Òdena, amb el seu 0-4 amb a Piera. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Quina jornada.
Sí, sí.
Ho dèiem, els qui no creuen en el 13, doncs seguiran sense creure.
I lo del Cubella és impressionant, eh? Perquè la Pobla de Claramunt és el primer partit que guanya, el primer partit que guanya, i el Cubella és el primer partit que perd, i precisament ha perdut davant del Cué, sí, la Pobla de Claramunt.
Aquelles coses, eh? Que a vegades passen, que no guanyes un partit i has d'esperar el dia que et ve el líder per guanyar-lo. Uh-huh. I el líder a l'inrevés, com ho expliques, no has perdut cap, vas al camp d'un dels coers i te'n vas amb el sac buit.
Sí, perquè de fet, ja t'he dit, és el primer partit que guanya, ha perdut un davant dels Sitges i lo demà l'ha empatat tot, eh? La Pobla de Claramunt, el coer, i un Cubelles que de fet aquest any l'han trencat la imbatibilitat a la jornada 13, i l'any passat va ser la jornada 15, la quincena,
ara
amb
els
Sitges,
sí,
1-2.
Sí, sí, senyor, sí, senyor. Ara intentava recordar que més o menys va ser per aquesta època, sí, el Cubelles, sí, l'any passat, em sembla que portava 13 o 14 victòries, sí, consecutives.
Mira, ara estaria, ara l'any passat estava primer el Cubelles amb 39 punts,
sí,
segon era el Sant Mauro amb 34, uh-huh, tercer era el Sitges amb 30 punts, quart era el Moja amb 25 punts i cinquè la Juve amb 25 punts.
Déu-n'hi-do, sí, recordo perfectament aquell dia en què el Sitges va aconseguir trencar aquesta imbatibilitat del Cubelles, un Cubelles que al final de la temporada es va acabar desinflant, o es va diluir com un terròs de sucre.
Un Sitges que havia empatat 3 partits i perdut un, però també està guanyat.
Aquest Sitges, Toni, que de moment a casa no presenta bons números i dissabte, de nou, sorprès.
Sí, a veure, el Sitges, jo penso que aquest Sitges té totes les complicacions a casa. Alguna cosa li passa al Sitges. L'adaptació a aquest camp, doncs, amb l'estil de Víctor Doñate, doncs, encara està costant moltíssim, perquè a camp contrari els números són bons. Uh-huh. De fet, l'únic equip que ha sigut capaç de guanyar la Pobla de Claramunt al seu camp ha estat el Sitges.
Sí, senyor. Sí, senyor. Aquelles coses, no?, que dius...
Treu bons números a fora, però doncs, tot el que ha perdut l'ha perdut a casa.
Partit, Toni, el de dissabte amb el Sant Andreu de la Barca, similar al que es va viure amb el Riudevitlles una setmana abans. És a dir, se't posa el rival amb un 0-2, amb poc marge de temps, i després es remen contra.
Sí,
i això és difícil. Això ho pots fer una vegada, ho pots fer dues, però, ostres, tantes vegades, fins i tot tens un penal a favor.
Per això, remar tot en contra, no?
Sí, sí, sí.
Perquè, clar, tu escurses diferència, el Dani també marcava el primer gol igual que el dia del Rodevilles.
Sí, senyor.
El Dani Mikley marcava l'1-2 i després arriba el penal i doncs...
El Geri el torna a errar.
El Geri erra, és a dir, el penal.
El llença a la dreta seva, a l'esquerra del porter, amb la mala pata que el porter li acaba endevinant la trajectòria, i evidentment el marcador continua 1-2.
Sí.
Però et sobreposes i, sí, i empates.
i empates, amb Javi Aroca marca l'empat a dos, quan tu fins i tot creus que se pot guanyar, perquè de fet en la segona part el Sitges fa mèrits per capgirar el marcador per intentar guanyar. Arriba el gol d'ells que doncs te trenca tot el que has treballat, perquè almenys un punt, asseguraves un punt o salvaves un punt d'aquesta manera per los tres.
Perdó, crec que és Geri l'autor de l'empat a dos.
Geri és... Sí, Geri, perdó. Sí, Geri. No és Javi Aroca.
No, Geri és l'autor de l'empat a dos, que es va poder mig refer de la seva errada en el llançament del penal, i arriba doncs l'última acció, que és el 2-3, ja en el descompte, una acció que ve, malauradament, tot just després que el Sitges té un córner a favor, incomprensiblement.
Ho treu en curt.
Aquest córner es treu en curt. Suposo que això a la banqueta no va agradar gens.
No, perquè...
Després ho escoltaran, perquè el Víctor li vam preguntar sobre aquesta acció puntual i va dir que, vaja, que no s'entén com faltant el que falta i anant a buscar la victòria, el córner el llencis en curt. Però, en fi, a vegades és allò que també has d'estar a la pell dels jugadors.
I... Sí, el que passa que no s'entén per el sentit de que, clar, tu llances el córner, penxes la pilota a dintre, un rebot, qualsevol cosa, la pilota pot entrar, com no?
Sí, sí.
Vull dir que és un córner. Clar, en curt es fa doncs quan pràcticament ja tens tot solucionat, quan vols perdre una miqueta de
vols
temps,
garrapar minuts,
aguantar-la una miqueta, però clar, a tu no t'interessa perdre, t'interessa intentar doncs com a mínim marcar el tercer, i el que són les coses, la següent jugada arriba al gol d'ells.
Al final 2-3, i com es diu en aquests casos, et queda una cara de dir ostres, una altra vegada, una nova derrota al Camp d'Aigua Dols, on l'equip dels últims 5 partits només ha sumat un punt, és a dir, 1-15. Penses, caram, no tots, però amb la meitat ja tindries un bon coixinet de punts al teu favor. Vam parlar en acabar, com sempre, amb en Víctor Doñate, amb el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, i aquestes eren les seves valoracions.
Sí, torno a repetir, la setmana passada el mateix, ens fiquem amb dos gols de desavantatge, li donem quasi la volta avui, l'altre dia la volta, i bueno, i amb això doncs, també tenint un jugador més, tota la segona part, com aquí que diu, doncs, amb ocasions que seguim fallant davant de la porteria que són, bueno, massa fàcils de poder ficar-les i les fallem, i a la mínima que han tingut ells a l'últim minut, a l'últim segon, doncs ens tornen a marcar.
La pregunta és, què passa aquí que costa tant?
Pues si ho sapigués ara, doncs t'ho diria, però evidentment segueixen repetint-se coses com les accions de pilota aturada. Al final avui ens anem també a un gol de penal, que aquest gol de penal, aquesta acció, ja han vingut en tres accions anteriors, no ha entès entre el porter que va de cara, no ha entès entre el nostre central, i al final l'agafa el davanter d'ells i pita penal. No sé si ha sigut o no, però ha pitat penal. Bueno, és una acció que es repeteix. Què s'ha de fer? Pots insistir, tornar a ficar el vídeo una altra vegada perquè ho vegi el jugador i vegi que en aquest avantatge no pot el davanter guanyar-la. El segon gol ha sigut en un córner, també a pilota aturada, ja portem diversos corners que encaixem, i el tercer gol com ha sigut? A pilota aturada, també una altra vegada. Llavors, bueno, no és qüestió.
L'equip pateix molt en aquest tipus d'accions.
Sí, evidentment. És una cosa que, doncs mira, ara amb aquests tres gols d'avui portem 18 encaixats i d'aquests 18 són 15 a pilota aturada. Penal, corners, aquests de banda... Sí, tenim aquest problema. Es penalitza molt.
Falta de què? De concentració en aquestes accions puntuals, em refereixo?
Sí, de concentració, d'atenció, de comunicació, de no viure bé aquesta jugada, i ells la viuen més que nosaltres. Això és una cosa que intrínsecament el jugador ho ha de tenir, s'ha d'entrenar, però són coses que a vegades amb el caràcter de cadascú doncs, la té o no la té. I nosaltres doncs, ens falten jugadors amb aquest caràcter, i en aquests moments que hem empatat 2-2 i que estem a l'últim minut, no poden rematar, però ha acabat així.
Accions també molt, molt puntuals, clar, s'ha d'estar dintre per viure-ho i per saber-ho, no? Però amb el 2-2 i faltant el que faltava, l'equip ha tret un córner a la curta.
Vosaltres estàveu fora, nosaltres estem dins, i tampoc ho entenem. Tampoc ho entenc jo. Són coses que, evidentment, nosaltres estem de la línia cap en fora i de la línia cap en dins són els jugadors protagonistes. Podem dir moltes coses de com volem jugar i quina idea tenim de fer, però hi ha coses que no podem estar radiant tot el minut del partit. I crec que aquesta acció, doncs, evidentment, com dius, fica-la dins, perquè després l'hem perdut. Doncs no, l'hem jugat en curt i després doncs, accions de contraatac.
Hi ha prou costa aquí, Víctor, que cada setmana has de fer el sobreesforç d'anar per darrere el marcador. Has aconseguit el més difícil, que és amb el 0-2 empatar, falten 5 minuts, vaja, el que dèiem al principi, com a mínim sumes un punt, vas a buscar el tercer, és obvi, estàs a casa, has de guanyar, o vols guanyar, i acabes perdent com perds, no? En certa manera, això també a nivell de moral ha d'afectar, no?
Doncs sí, perquè ja et dic jo que...
Ara fèiem, perdona, els comptes dels últims 15 d'aquí a casa n'has sumat un. Són números, sí, és cert, però això castiga, no?
Sí, evidentment són números i castiga molt perquè al final doncs ho hem fet molt bé a fora com a visitant, però a casa doncs estem traient una nota molt baixa i això ens penalitza. Si haguéssim tingut més encert en altres partits, doncs tindríem 4 o 5 punts més o 6 i estaríem allà propet de l'Òdena, que estàvem a 6, i avui, depèn del que facin aquesta setmana, doncs serem més separats d'ells i de la part alta. Però és que és una qüestió de que està sent molt cruel potser el futbol a nosaltres i no tenim sort amb el 0-0 abans de que marquessin ells el primer. Javier Oca també ha tingut una de cap en un córner. Arriba en la primera una acció que és controlada i és penal i ja vas per darrere. És que són coses que per molt que entrenis és una cosa interior del jugador, que evidentment és intrínseca aquesta cosa, i ja et dic jo que per feina no ens faltarà i bueno, doncs ens tocarà seguir treballant perquè queda molta temporada i millorar el que fem, perquè són moltes coses que fem bé però també moltes que no fem bé.
Ara Costa està una mica amb el cap alt, però tu personalment com estàs?
No, jo estic bé. A mi em sap greu per jugadors, perquè al final són els que reben aquests cops dins del camp, nosaltres des de fora també, però evidentment no és fàcil quan vas per darrere el marcador, en diversos partits li dones quasi la volta o la volta sencera i al final reps aquest cop, que evidentment és una cosa que és difícil de pair. Però per treball pues, estem fent bé les coses, amb moltes coses estem fent bé, però és que no acabem de tenir el punt de sort, no acabem de defensar bé aquestes accions i això ens penalitza. Tercera catalana.
La bona notícia és que, vaja, no sé, la setmana que ve jugar fora.
Bueno, camp de terra, juguem fora, camp de terra.
Sí, el camp també no...
Bueno, però tothom sap que juguem fora, sí, però també quan jugues fora i jugues al camp del Mediona, doncs no és un fora normal, és un fora amb condicionants de camp de terra, bueno, que és tot un escenari diferent de no un altre partit fora com un normal.
Rival incòmode, una altra petita gran batalla.
Sí, no, serà complicat, evidentment, i ells també estan a la part de baix.
Un partit d'aquells, perdona, Víctor, en què el jugador haurà d'estar molt mentalitzant, no? Que s'ha d'anar, doncs, com s'ha d'anar en un tipus de terreny de joc com el que és el del Mediona, eh?
Sí, potser és el partit més diferent respecte als altres, pel terreny de joc, per les condicions, ells juguen bastant joc directe. Bueno, evidentment, tindrem que buscar un perfil de jugador d'inici diferent a, potser, a buscar altres coses que estem més acostumats o ens agrada més treballar o fer, no? Llavors, doncs, bueno, haurem de treballar, és que no queda més, queda 3 dies entrenar i intentar fer-ho millor. Queden 63 punts en joc encara i veurem, queda molt. El que passa que toca la moral, estàs fotut perquè treballem molt, darrere d'un equip hi ha molta feina i nosaltres estem treballant molt amb ells des del principi, amb moltes condicions que han estat adverses, amb situacions que bueno, no han estat fàcil d'arrencar d'inici, de trobar el marcador positiu fins a la tercera jornada, recuperar jugadors, lesions en moments puntuals. És que no tenim poques coses tenim a favor, només que han canviat la gespa aquest any aquí a Iguadols, potser perquè ho han pintat una mica, perquè és que jo què sé, la sort ens està donant l'esquena, evidentment, i en certs moments podem perdre, però és que tenim mala sort també en algunes situacions que les podem controlar. Immerescut, però al final, escolta, acaba el partit, 2-3 i és el que n'hi ha.
Bé, doncs això, com que no hi ha volta de full, ara l'equip ha de pensar amb com treure un bon rendiment del partit de Mediona, Toni, que és un partit, diem que diferent a la resta. Per què? Perquè és camp de terra i camp de terra gairebé no en queda cap ja.
No,
i ho deia el propi Víctor Doñate, probablement haurem de pensar en un 11 diferent al que més o menys nosaltres volem, que és sí. Un 11 més, si se'm permet dir, més guerrero, més d'anar a la guerra, a la batalla.
Sí, el que passa que doncs els números a Can Contrari a mi no em preocupa aquest partit, tot i que sigui en camp de terra, tot i que sigui davant d'un equip que ja...
Ara repassàvem aquí una miqueta els números dels Sitges, fins ara són 4 victòries fora.
Clar, és això. És que
i 4 derrotes a casa.
Clar. És que el Sitges ha jugat més partits a fora que a casa que a fora, però és que a fora tan sol ha perdut un partit,
sí, sí, el de l'Olivella,
que és cara i creu, que podia haver empatat i podia haver guanyat fins
i
tot.
I que dintre de tot, quan tu fas la llista, és, Olivella és plaça que pots deixar-te punts, és obvi.
Clar, i com t'he dit abans, ha guanyat el camp del Capellades, el camp de la Pobla de Clamó, el camp del Ribas.
Montserrat Igualada.
El camp del Ribas, que tan sol ha guanyat el Cubelles i el Sitges.
Aquest Ribas que, Toni, està sorprenent cada setmana.
Té molt bon equip. Té molt bon equip, a més
es va carregar l'Olivella.
És un equip molt rodat, és un equip que sap el que juga, és molt intens, i jo el que destaco molt del Ribas és això, molt intens, que està lluitant fins al darrer sospir, guanyo o perdi, i clar, això són detalls que fa que el Ribas estigui com està.
Que juguen a favor, és a dir, la intensitat, allò que se'n parla tant últimament, no? Un equip intens...
És intens, un equip molt
intens. Té més a guanyar que no pas a perdre. En fi, així estan les coses. Diumenge al migdia amb aquest Mediona Unió Esportiva Sitges. Passem pàgina, anem al grup 10, perquè allà les coses, doncs, al Sitges Sobrense no li han anat pas massa bé. No li van anar pas massa bé les coses al Sitges Sobrense, que va perdre 0-1 amb el Martinenc Ben ahir en una freda tarda municipal d'Aiguadols. La resta de marcadors van ser el Terlenca 3, Santa Eulàlia 3, Iberia 1, Almeda 0, Xacarita 0, Dinàmic Batlló 2, APA Poble Sec 1, Veterans Catalunya 2, Sant Genís 2, Cooperativa 1, La Florida 0, Turó de la Peira 2, Gornal 3, Carmelo 1, Sitges B, o Sitges Sobrense 0, Martinenc B 1 i Poble Sec Unió Esportiva 2, l'esquerra de l'Eixample 1. Ara mateix el Libèria continua liderant i marcant territori en aquest grup 10 de tercera catalana. El conjunt de Libèria té 34 punts, li treu 7 d'avantatge al segon, que continua el Terlenca. El Sitges Sobrense ara mateix és desè a la classificació amb 17 punts. A la part baixa trobem l'APA Poble Sec amb 10 punts, 4 punts i penúltim l'esquerra de l'Eixample, que és el proper rival del Sitges Subo, i el Xacarita, que encara doncs, continua a la cua, no ha guanyat cap partit. Com dèiem ahir, derrota 0-1 del Sitges Sobrense davant un Martinenc B. Toni, vaja, d'aquelles derrotes que desesperen bastant perquè ho has fet gairebé tot per guanyar, només t'ha faltat marcar. I el rival doncs, fa més aviat poquet per guanyar i t'acaba guanyant.
Sí, clar.
No sé si aquest seria el millor resum, no?
Però... No, però és la lectura clara d'aquest partit. Tu, sobretot una primera part que fins i tot estaves una pilota al travesser, que tens ocasions. Una segona que arribes moltes vegades, que pots marcar, que l'únic que te falta és marcar el gol, perquè sabien que si marcava el gol el Sobrense se podia marcar 2 i 3, perquè de fet va tenir ocasió per a fer com a mínim 3.
L'entrada del Nico a la segona part també li dona aquell plus, no? aquella espurna, sobretot a la part del davant.
Clar. I això és positiu, tot això és molt positiu, perquè està, però així com va passant el temps, els minuts, clar, això és doncs, motiu de presses, i potser el que li va passar una miqueta més al Sobrense, això, que així com anava passant els minuts, n'hi havia més presses, despistaves una miqueta, i ells, en l'única que van tenir, doncs te va marcar el gol.
Un gol al 0-1 que va arribar gairebé a la part final del maig, aleshores és quan... t'entren les presses. A l'equip penso que també li va faltar un punt de paciència. Això li vam preguntar amb el Xavi Areu. De vegades semblava massa com massa atabalat.
Sí, atabalat,
però suposo que et vas atabalant a mesura que vas veient que la pilota no entra, i això et genera aquesta mena d'angoixa, aquesta situació de dir, ostres, no estem marcant, no arriba el gol i les coses poden acabar malament.
I elaboració una miqueta, elaborar una miqueta, es penjava la pilota ràpidament, es trencava ràpidament, tens que elaborar una miqueta, buscar l'espai i buscar la banda. Més d'una vegada havíem dit que aquella banda està buida, que passa la pilota allà, potser va faltar això, una miqueta de coordinació i de moviments, no? I clar, ells van aprofitar-se molt bé perquè van resguardar molt bé la seva porteria i se van portar al final els 3 punts.
I per cert, vam veure jugadors més habituals al primer equip, cas de Karim, que va començar ja a disputar els seus primers minuts després de la lesió, Jorge Ayala també reforçant aquest Sitges Sobrens, en fi, que bé, també ens agrada això, vull dir que jugadors d'un i altre equip es puguin reforçant en la mesura sí. que els dos equips doncs precisin aquestes ajudes.
Sí, perquè ahir era molt important aquest 3 punts, tenint en compte que ahir sí, guanyen els 3 punts i te col·loques amb 20 punts.
Sí, ahir és una derrota d'aquelles que pot fer mal en aquest sentit que dius.
Clar, sumes 3 punts, tens 20 punts, doncs ara vas al camp, i fins i tot de cara a la motivació, ara vas al camp del segon per la cua, sí. Intentes doncs sumar, ara estàs obligat a sumar, de l'altra manera, doncs tot el que poguessi venir és molt bo, perquè suma els 3 de casa.
No? Has guanyat en una cosa, i li dèiem també al Xavi, això ho reconeixia, que potser l'equip ha guanyat més amb solidesa defensiva. És a dir, ja no encaixes amb tanta facilitat com li passava les primeres jornades. Hem guanyat en aquest sentit. Ara falta acabar de casar la resta de peces. Xavi Areu, evidentment, no podia estar content després d'aquesta derrota d'ahir amb el Martinenc B.
Sí, crec que el resultat és molt injust, no? Si qualsevol que hagi vist el partit, a la primera part hem arribat bastantes vegades, hem tingut diverses ocasions clares, un travesser, i a la segona part l'equip ha seguit força bé, també s'ha tornat a pujar al nivell, i Karim ha tingut 2 sotapals que les ha tret en lloc de ficar-les, pràcticament, i bueno, ara pujant comentant amb el Quique, que crec que s'han tirat una vegada a les mans de l'Àlex a la primera part, i a la segona el gol, així no han tingut res més, llavors crec que molt injust.
Desesperat, no?
Desesperat tampoc, crec que l'equip ha fet un bon partit, hem plantejat molt bé el partit.
No, desesperat, no, la situació sí, de que sí, acabes perdent 0 en un partit que l'havies de guanyar sí o sí, amb tots els respectes per al Martinenc.
Sí, ho havíem parlat, que si volíem estar a la part alta de la classificació, doncs havíem de guanyar els rivals de baix i no anar perdent punts. Vam perdre els del Turó de la Peira perquè, bueno, ens va enganxar la setmana de Santa Tecla i va anar com va anar, però que no podíem deixar passar més partits així i menys a casa. I sí, que vam encarar tontos perquè ho hem fet pràcticament tot bé, menys l'acció del gol.
Clar, si et pregunto què ha faltat avui, la resposta crec que és clara. Però potser també una mica de paciència, no?, en moments puntuals.
Sí, ens ha faltat, òbviament, el gol, materialitzar alguna jugada més, arribem bastant a 3 quarts de camp, però no acabem de finalitzar jugades, que això ja ho anem arrossegant, i després, doncs bé, bàsicament els equips ens fan mal de poques maneres, però una d'elles és amb centrals laterals, ens costa a vegades el no perdre la marca, el mirar la pilota i la marca a la vegada, que és complicat, però és una de les coses que ens penalitza, i res, sí, ens ha faltat paciència, sobretot al final de la primera part i després ja quan ells també han ficat el gol, a vegades confonem, no, els ser directes a atacar els espais que ells ens concedeixen, perquè havíem parlat que era un equip que s'obria molt per tenir la pilota i que havien de ser capaços de detectar ràpid aquests espais i atacar-los, i això s'ha convertit en precipitació durant algunes fases del partit.
Entrant el Nico a la segona part, semblava que l'equip li donava més opcions al davant.
Bé, Nico ha començat la banqueta perquè no havia pogut entrenar, i bueno, el partit anava 0-0, ens faltava gol i òbviament Nico i gol són dues paraules que van relacionades. Només entrar ho ha demostrat, és un jugador que saps que et genera coses i és una miqueta el que ens faltava. Et treu corners, et treu xuts a porta, et treu sacs de banda, et genera faltes, i era el que estàvem buscant una miqueta, però bé, no m'ha pogut acabar de transformar en gol.
És una llàstima, no? Segur que queda aquella sensació de dir, ostres, la victòria de l'altre dia i la d'avui eren 6 punts molt, molt macos.
Sí, sobretot pel que representava a nivell de classificació, també una miqueta, no? Bueno, guanyàvem, ens ficàvem 20 punts, ens enganxàvem a la part alta de la taula, no? Allà entre els 6-7 primers, bueno, es veu d'una altra manera, i ara doncs ens enganxem a la part mitja baixa, bueno, tampoc és que perdem molts jocs ni res, però bueno, volíem guanyar sobretot perquè era a casa i per buscar també una miqueta de regularitat, no? Hem aconseguit regularitat en competir tots els partits, que a principi de temporada ens costava, hem aconseguit regularitat en quant anar a defensar una miqueta millor en quant a generar ocasions de gol, però ens falta regularitat en els resultats ara.
El tòpic diu que guanyar 2 partits seguits a casa és molt difícil i avui s'ha complert.
Bé, el podríem haver trencat també, no? Perquè la veritat és que hem fet mèrits per emportar-nos els 3 punts. Crec que un empat era just, era justet com a resultat per nosaltres i la derrota és completament injusta, crec que és la paraula per resumir el partit d'avui, però bé, al final també el Martirín s'ha aprofitat d'una de les poques errades que hem tingut darrere i ens l'ha ficat.
Intentar fer cauinet, com es diu, i a treballar la setmana per el proper partit al camp del Batlló, del dinàmic Batlló.
Si no m'equivoco, anem a l'esquerra.
Perdó, sí.
A l'esquerra de l'Eixample, sí. Un altre partit, no, d'aquesta gent, doncs, d'aquests equips que estan més a baix, sí, a l'altra classificació, i que s'haurien d'intentar sumar. Així com vam fer bo al punt de Poble Sec guanyant la setmana passada aquí a la Florida, doncs bé, la derrota d'avui l'hem de compensar amb una victòria fora de casa, que sempre és més complicat.
Acabo. Amb què et quedes avui?
Em quedo... Ostres, amb el resultat està clar que no, no?
No, està clar que no.
Em quedo amb la... Crec que hem generat un bon nombre d'ocasions de gol, que era el que ens estava faltant una miqueta, no? L'equip a nivell defensiu es va consolidant, doncs avui era... Bueno, si no haguéssim ficat, continuant sense ficar gols, era un partit de 0-0, però bueno, hem acabat encaixant un. La setmana passada doncs vam encaixar un, doncs, bueno, ja no són els 3-4 que veníem encaixant jornades enrere. Em quedo amb el bon treball defensiu que a poc es va millorant i amb, bueno, amb que l'equip és capaç de generar ocasions. Al final crec que és molt més preocupant no generar ocasions de gol que directament no ser capaços de generar-ne. Llavors els gols ja entraran.
I com deies, l'equip també va guanyant en solidesa defensiva, que era important després de les primeres jornades.
Sí, l'equip es va mullant, anem agafant automatismes, anem tenint idees clares, anem cada cop concedint menys. Avui crec que a nivell defensiu és cert que l'errada que tenim ens costa el partit, però és que el Martinet no ha generat res més, o sigui, és que no ha tingut pràcticament res més. Llavors el treball defensiu en línia generals podem dir que ha estat molt bo, però bueno, al final ens paralitza, ens ha costat ficar gol i la que han tingut ens ha costat els 3 punts.
Bé, doncs és obvi, és evident que la valoració no pot ser positiva, potser l'aspecte de generar ocasions és el que més li va satisfer al tècnic Xavi Hereu, en què s'ha guanyat, repetim, en solidesa defensiva, però, en fi, és una derrota que penalitza, en el sentit que és a casa i que, vaja, repeteixo, és un rival al que potser de 10 partits l'acabes guanyant 9.
Sí, sí, sí.
No ho sé.
Sí, sí.
Potser és
sí,
massa exagerat, no? Però...
Si juguen com ahir, sí, eh? Si juguen com ahir tens que guanyar aquest equip, perquè de fet ja t'he dit, ahir és que lo van veure tots, no va passar del mig del camp i l'única vegada que va passar va marcar el gol.
I a pensar ja en la propera jornada al camp de l'esquerra de l'Eixample, no dinàmic Batlló, com li dèiem inicialment al Xavi, l'esquerra de l'Eixample, que ara per ara és un rival, no m'atreveixo a dir que sigui feble, però ocupa la penúltima plaça en aquesta classificació. 3 minuts i les 5, anem a l'hoquei. Anem a l'hoquei perquè a la primera catalana s'ha disputat la 11a jornada del campionat de Lliga i la pregunta que podem fer, de fet, la que fem sovint quan es produeix un empat, se suma un punt o es perden dos? En el cas de l'empat a 4 d'ahir del Club Patí Subursitges a la pista del Fins ahir, líder Reus Deportiu, ara li podem preguntar a l'entrenador, en Carles Busquet. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sumeu un punt o en perdeu dos?
Podríem dir que sumem un punt.
Val, doncs més o menys ja puc intuir cap a on van els trets. Què tal el partit d'ahir?
Doncs molt igualat, molt intens, bueno, molt de tu a tu va ser el partit, no cap equip va tirar enrere en cap moment, moltes ocasions potser més per nosaltres i tot, però això, un partit molt obert i molt intens.
Veu tenir la sensació o de trobar-vos un rival ferit, potser perquè venien també del seu empat amb el Vilaseca?
No, que va. Són nanos joves que... Bueno, hi ha diferents tipus d'equips en aquesta categoria, no?
Sí.
Equips com tipus Reus, Igualada, Lleida, Vendrell, que són filials... que estan en aquesta categoria doncs, per seguir formant-se, bàsicament. I potser sí que hi ha derrotes que et fan mal, però aquests nanos no baixen el cap, sinó que cada setmana van a més. I ens hem trobat amb un equip super, super fort i més a casa que ningú havia sumat punts allà.
Sí, sí. L'altre dia repassava una miqueta la trajectòria del Reus, vaja, no havia concedit cap punt a la seva pista. De fet, sou els primers en què els hi pispeu algun puntet. Per tant, el donem per bo aquest empat, Carles, davant d'un rival que, de ben segur, continuarà en aquesta part alta, no?
Sí, jo crec que estarà entre els 6-7 primers, que bueno, ja ho vam parlar, que és una lliga que hi ha com 8 equips, són com 8 equips, per 5 places, i ara potser el Reus estava líder o està líder, però potser en 2 jornades canvia, saps? És molt boja. Cada setmana hi ha equips que pugen i baixen, i bueno, dic, no anàvem a casa el líder, però sabem que qualsevol pot ser líder aquest any. Uh-huh. I aleshores doncs, no podem anar amb poc a posta.
Està clar, de fet, el Reus, arran d'aquest empat amb vosaltres, ha cedit el liderat, que ara té l'Espanyol, però clar, és que la cosa està tan apretada, Carles, hi ha una diferència de 3-2 punts entre el primer, que és l'Espanyol, i per exemple el Vendrell, que és el vostre proper rival, que està al sisè lloc, hi ha una diferència de només 6 punts, són dos partits al cap i la fi.
Sí, que està tot molt apretat.
Bé, i la pregunta següent que se m'acut és què hi fa el Sitges en aquesta zona noble?
Doncs el Sitges està fent el seu paper. El nostre objectiu a l'inici de temporada és acabar entre les 5 primeres places, i bueno, al moment ho estem aconseguint. Ens queda molt, queda un món encara per poder dir que estem aquí, però ara mateix estem i no volem sortir.
Uh-huh. És a dir, hi hem de comptar amb aquest equip?
Sí, també. Des del primer dia que ficàvem el nostre equip a les 5 primeres places.
Dels 11 partits que heu jugat fins ara, Carles, hi ha hagut un potser que és el que us ha penalitzat més, el que us ha fet més mal, que és la derrota a Bell-lloc. És un dia en què, vaja, suposo que costa de pair, no?
Sí, vam tenir un mal dia, teníem un parell de baixes bastant importants, i bueno, mala sort de cara a porteria, mala sort en contra, vam tenir també amb uns gols molt lletjos, però bueno, també ens va fer mal la derrota amb el Congrés a casa. Potser quasi que ens va fer més mal aquella derrota que era la Bell-lloc.
Ja.
Però sí, en Bell-lloc va fer una miqueta de mal, però ja veus, al contra d'Iguala no ho vam perdonar. O sigui que estem enxufats i sí que podem perdre algun dia algun punt, com tothom està perdent punts, però l'important és aixecar el cap i seguir endavant.
Carles, m'imagino que abans de començar el campionat un fa una valoració, com pot estar una vegada que passin transcorre les jornades, no? Ha passat ja 11 jornades, està l'equip on tu creies que tenia que estar? O penses que potser encara pot estar una mica més?
Home, jo crec que encara podem estar una mica més, crec. I els jugadors també ho creiem, el cos tècnic també ho creu, o sigui que falta doncs fer-ho bé. però sí, l'objectiu és aquest, estar allà dalt i tenim qualitat de sobre per estar dalt de tot.
Ho estava mirant aquest matí, el que us queda per acabar la primera volta, teniu ara el Vendrell aquí a casa, després, si no m'equivoco, dos partits seguits fora, que són Vilaseca i Monjos, i acabeu, tanqueu primera volta jugant a Pinsbens amb el Santa Perpètua.
Sí, i al gener.
I al gener ja és, sí. Com ho veus?
Jo soc molt positiu. Aquest dissabte ve un equip molt bo, que és el Vendrell, és un filial bastant bo i tinc entès que vindran amb tot. Juguem a casa, hem de sumar aquests 3 punts perquè són importantíssims i després hem de fer bé la feina amb els que queden abans del Nadal i jo crec que es pot sumar tots aquests punts.
I una cosa de la que em parlava precisament el Toni l'altre dia aquí a la ràdio, i és que esteu tornant a aconseguir que la gent s'enganxi a l'hoquei.
Sí, una miqueta sembla. L'equip és molt d'aquí, hi ha molts jugadors de Sitges, de Ribes, de Vilanova. som de la zona al final, i es coneix molta gent i doncs això fa que doncs, mira, sigui més fàcil que la gent pugi.
Home, i...
s'havia perdut molt, però des de fa un parell d'anys que sembla que es torna a recuperar.
Clar, fixa't,
doncs, ja, és important.
La temporada que feu l'any passat, com van anar les coses, pugeu de categoria i aquest any esteu, vaja, cols a cols amb els millors.
Sí, sí.
Això vulguis que no, també a la gent li agrada, no? Vull dir que...
Clar, a més el nivell de partit ha pujat molt, és molt més maco venir al pavelló a veure un Sitges d'Igualada, per exemple, que un Sitges d'Espluga Francolí, amb tots els respectes, no?
Sí, no, està clar, és evident.
Sí, o ara aquest dissabte ve el Vendrell, que és un equip de nanos de 20 anys, de 22 anys, superbons, doncs això és molt més maco que veure... aquests Navarcles, per exemple, no?
Sí, sí, sí.
I no té color.
És evident. Hi ha una cosa aquí que també, vaja, penso que és positiva per vosaltres, i és el bon paper també que està fent el segon equip.
Sí, 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 l'equip del B també és un equip bàsicament nou, agafant peces del B l'any passat, del Ribas l'any passat, amb algun que ha vingut de fora, que havia marxat fora i ha tornat, i s'ha pogut fer un equip menys així competitiu, i també estan allà enxufadíssims.
Sí, sí.
Han tingut una miqueta amb sort un parell de partits, però bueno, tenen que creure-hi també i intentar acabar on van acabar.
Sí, sí. Venen de guanyar 3-5 a Cambrils, ara mateix sí. El sènior B està quart amb 22 punts, en fi, una trajectòria també per tenir en compte.
Sembla que ens apretin ells a nosaltres més que
nosaltres. per això, vull dir que ja que està atents. Escolta'm, et pregunto pels nous fitxatges, de moment responem bé, no?
Sí, de moment sí, bueno, l'Aitor va tenir una lesió abans del primer partit.
Sí.
De Lliga, i fins ara comença a agafar rodatge, però encara una miqueta. En Ferran, una passada.
Ah, clar, és...
L'Àlex Aguilar també una passada.
El Sergi.
I el Sergi Sabate, doncs, sí. A fer la feina, que és fer gols.
Sí.
De moment ja estan responent. Ja és això.
Aquí per, com a mínim, per somiar, eh?
Sí, sí, sí.
Per somiar. I com que diuen que somiar no val peles, escolta'm, doncs fem-ho tots plegats. D'entrada, si s'ho volen apuntar, aquest dissabte hi ha partit dels guapos, eh? Amb el Vendrell aquí a Pinsbens. Carles, moltíssimes gràcies.
Vale, doncs ens veiem.
Que vagi molt bé, bona tarda. Vale, una abraçada, adeu-siau.
Adéu.
Bé, doncs un Sitges-Vendrell dissabte a Pinsbens, que no està gens malament, ens ho deia el Carles Busquet. Vindran amb tot, vindran amb l'exèrcit al complet, el Vendrell, un altre dels equips joves i que donarà guerra aquesta temporada primera catalana. Pel que fa a la resta de resultats dels equips de la base del Club Patí Subur Sitges, destaquem la derrota del juvenil 7-2 a Caldes i la victòria del Benjamí, que va guanyar 4-5 a la pista del Congrés. Bé, no volem acabar sense parlar de bàsquet perquè a la Copa Catalunya s'ha disputat la novena jornada. Vaja, no direm que ho va tenir a prop o a tocar, però vaja, va fer un molt bon partit al bàsquet Sitges a la pista del Ripollet, del líder, on finalment va caure derrotat per 79-70. I això que el descans dominava per 4 punts, 33-37. Els 46 punts, sobretot, que va rebre entre el tercer i el quart període van acabar passant factura. Josep Agustí, màxim anotador dels Sitges, 25 punts, però ens quedem també amb els 30 que va anotar el jugador del Ripollet, Roger Vilanova. Ara mateix, el balanç del bàsquet Sitges és de 4 victòries i 5 derrotes. Recordem que el proper dissabte, 1 de desembre, a les 5 de la tarda, a Pinsbens, presentació dels equips del bàsquet Sitges. I, en acabar, a 6:45, el partit del sènior A amb el bàsquet Pia, de Sabadell com a rival. Destaquem ja molt ràpidament per acabar la derrota també del sènior B, que en aquesta novena jornada va perdre 67-64 amb el Navàs. I amb aquests apunts de bàsquet posem el punt i final tot just quan ens passen 9 minuts del punt de les 5. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana i a vostès també agraïts de nou per la confiança. Que passin bona setmana, més esports divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.